Esto es cierto. Estamos aquí de nuevo para alzar la voz.
És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
Una i 5 minuts, dimarts 21 d'octubre. Bon dia, el dia que repassarem una victòria de rècord del Palma Futsal. Amb Joan Jiménez al control tècnic i Marta Sampas a la producció, començam les postres d'avui amb els 11 gols de l'Illes Balears Palma Futsal que va marcar ahir el Noia. És la golejada més gran de l'equip a primera divisió i el serveix per tornar a guanyar després de dues derrotes en Lliga. El partit va acabar 11-6, una bogeria de gols que es va viure a Sant Moix i també aquí a Ivetres Ràdio. Avui de matí el Mallorca ha fet el primer entrenament de la setmana a Sant Bibiloni per començar a preparar el pròxim partit, el d'aquest diumenge que ve, contra el Llevant a Sant Moix. Ho ha fet encara amb baixes, els tres lesionats, Kumbula, Sano i Toni Lato, encara no han sortit a la gespa. Tot d'una ens explica tots els detalls d'aquest entrenament na Marta Sampas. I avui ben pendents de dues destitucions. D'una banda, a Can Misses, moment clau ara mateix, reunits Paco Gémez i la cúpula de l'Odo Eivissa. A hores d'ara, tot apunta que el tècnic no seguirà com a entrenador de l'Odo Eivissa. Connectarem tot d'una amb Can Misses i tenim allà amb Víctor Sancho perquè ens actualitzi des d'allà i ens expliqui quines o com s'evidencia aquesta resolució. I d'altra banda parlarem amb un entrenador que ja ha estat destituït, és el del Porreres, Miquel Soler, ara mateix ja n'ha agafat el relleu a la banqueta de l'equip, Jaume Mut. I més coses, parlarem de l'esdeveniment de CrossFit que se celebra aquest cap de setmana a Calvià i repassarem els partits de bàsquet de Copa que es juguen avui vespre. Una i set minuts. L'Illes Balears Palma Futsal va golejar ahir el Noia per 11-6. Va marcar 11 gols l'equip d'Antonio Vadillo en un mateix partit. És el rècord històric de gols a primera divisió del Palma. Té dos precedents. Havia marcat 10 gols contra el Talavera el 2012 i també 10 gols contra el Lugo el 2015. Però mai abans, en aquesta categoria, la màxima categoria del futbol sala, mai abans no havia marcat el Palma Futsal 11 gols. 11 gols que amb en Gavi Fortesa i vespre aquí varen viure així.
Illos és boníssima, xut, gol! Gol, 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 gol,
Chut!
Gol! 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 Made in Fabinho!
Cal, no hi ha porter, Lucas!
Gol! 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 Fabinho!
Pazos alerta.
Gol.
Gol, 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 gol de Ernesto, gol de Ernesto, gol de Ernesto, gol de Ernesto.
Gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Alerta de Ibao. Gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol de Maya. Gol! Mateus Maya fa l'11 a manca de 20 segons. Ha tornat a marcar el Palma. No m'ho cansaré de dir-ho. El Palma mata amb atac i mor en defensa. 20 segons per acabar el partit. Palma, 11. No hi ha 5.
Palma, 11. 11 gols va marcar ahir el Palma futsal, com expliquem, un rècord històric. Mai abans el Palma no havia marcat 11 gols a primera divisió en un mateix partit. 11 gols que li varen servir per dur-se en aquest partit, aquesta victòria que varen viure ahir a B3 Ràdio contra el Noia i que va acabar guanyant per 11 gols a 6. Toni Fuster, molt bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do, 11 sí. gols. I 11 gols més 6, és a dir, vareu viure un vespre de 17 gols aquí.
Sí, sí, ahir ho vàrem estar comentant tot això. En el programa Esport 3 en joc, vàrem arrencar les 7 i mitja fins a les 9 i mitja, dues hores de gols, de futbol sala, de gols, d'emoció també, perquè la primera part va acabar amb un empat a 3, o sigui, va ser molt ajustat, i després sí que era vera que els primers minuts vàrem veure un Palma que se va desconnectar una mica, també. El porter Juan Muller va ser expulsat, per cert que serà baixa pel pròxim partit contra el Movistar Inter aquest dissabte a les 8 i mitja del vespre. Semblava que se li complicaven les coses, però després ja en so 5-5 varen veure el Palma realment des que estem acostumats, no? El Palma de les grans ocasions, el Palma de les remuntades, i un Palma que aquí sí que va demostrar la seva superioritat davant un rival que havia fet una molt bona feina durant tota la primera part i molt de minut també de la segona, però després se va venir a baix. Se va venir a baix quan el Palma va començar a fer 6-5, 7-5, i aquí ja va ser això, una calça d'aquestes que se desfà, i 11 gols varen cantar de l'equip mallorquí. I a veure si, després de dues derrotes consecutives, a veure si aquesta victòria el fa tornar a alçar un poquet, i sobretot mirant ja un poquet a l'Intercontinental, mirant un poquet també en vista a la Champions.
Aquests mesos que venen ara, sí.
Ara, per exemple, la classificació no és real, perquè el Palma té dos partits més que la resta, per tant, ara mateix veureu el Palma a la part alta de la classificació, però ja dic que tampoc és molt real. Ara bé, les sensacions que va causar, primera part magra, la segona part molt millor, i veurement si això ara, aquesta victòria té, com dic, continuïtat i millora en vista a lo que li vendrà a partir d'ara, aquesta Copa Intercontinental i aquesta Champions que també viurem, com no, aquí a IB3 Ràdio.
Ahir d'aquests 11 gols, dos els va marcar Ribillos, dos Lucao, dos Fabinho, dos Ernesto, i després Deivao, Lin, Machado i Mateus Maya també varen ser cada un autor d'un d'aquests gols. Després d'espartir, reaccions dels protagonistes, del míster Antonio Vadillo i d'un dels golejadors, Ernesto.
Creo que en la primera parte hemos estado muy bien. En el primer minuto y medio ya habíamos tenido tres ocasiones, pero después poniendo por delante del marcador hemos vuelto a tener dos situaciones de pérdida en salida propio de un equipo como nosotros. Y después la segunda parte creo que hemos entendido muy bien el guión de partido. La energía, el querer sacar el partido adelante, también hay que darle mérito a eso al equipo. Pero hay situaciones que nosotros tenemos que mejorar.
Claro que no podemos darle los seis goles, pero ha hecho 11. Nosotros tenemos que enfocar un poquito más en la defensa, que esto puede decidir algunos partidos grandes que tenemos por la frente. Es muy necesario, muy importante volver a casa con nuestra afición y ganar de esta manera.
Era important guanyar, el que se va fer amb aquesta golejada de rècord amb aquest 11-6. I Toni, deia Gavi Fortosa que aquesta temporada, i ahir crec que el resultat evidencia, el Mallorca mata en atac però mor en defensa. Aquí encaixar 6 gols, un equip com el Palma, no hi estem tan avesats.
Fins i tot, possiblement el que falla és un tanque que durant tota la temporada ha estat una de les claus, jo diria, que l'equip hagi encaixat tant, no? I no s'ha acoplat, en aquest cas, en el sistema o en el joc que vol Antonio Vadillo. A partir d'aquí s'ha de fer feina o bé que aquests jugadors, Cocudells, agafi aquesta responsabilitat però ho faci bé, o començar a cercar un jugador, cosa que sí, ja hi havia la temporada passada, i altres temporades estàvem acostumats d'un equip, lògicament, amb molta més solidesa en defensa, i haurà de triar, o bé, ja t'ho dic, tirado por las piles i cercar. Bé, sempre ve tu por las piles, en José Tirado. Cercar un jugador en aquest mercat d'hivern, o bé, com dic, fer feina amb el que hi ha i trobar un jugador que sigui molt més resolutiu en aquesta posició de tanca.
Clar, van queixar 6 gols, en va marcar uns al Palma, amb aquesta xifra de rècord. El pròxim partit serà dissabte a les 8:30 també a Sant Moix, un partidàs contra el Movistar Inter, i com ens explicava en Toni, en sa baixa de Luan Müller, que hi va ser expulsat. I pràcticament 15 minuts. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
El Mallorca juga diumenge a les 2 a Sant Moix contra el Llevant, un partit que serà de màxima igualtat, o així ho diu la classificació. Tots dos duen 8 punts, tots dos han guanyat, han empatat i han perdut el mateix nombre de partits. I avui ha hagut la primera sessió d'entrenament de Somi Biloni d'aquesta setmana.
Sí, avui matí ja s'ha completat aquesta primera sessió, després de descansar ahir dilluns, descans merescut, evidentment també així s'agenda i el calendari, no? Normalment descansen, però diria merescut també per el gran partit que s'ha de fer
aquesta setmana
a Sevilla,
sí.
més que més. Segur que almenys ha estat un descans més tranquil, més plàcid pels futbolistes i per la resta del cos tècnic també, evidentment. Per tant, sí, avui a Somi Biloni, a més, curiosament, sempre bé, ens ubicam al mateix lloc premsa, però avui és que el camp era el camp 2, estaven en tasques de millora de la gespa del camp on solen entrenar habitualment, i han entrenat el camp.
Els heu vist d'una altra perspectiva.
Exacte, en tenen molt a prop els porters, que com sempre són els primers en sortir i en començar a fer feina, i els han tingut res a tocar, a menys d'un metre, i exercitant-se tant Lucas Bestron com Leo Román i Pichu Cuellar amb molta intensitat, i després ja els jugadors, si ben pendents de qui sortia i qui no ha sortit, que són els tres noms, diguéssim, protagonistes en aquesta sessió d'entrenament, no han sortit perquè continuen tocats, continuen sense acabar de recuperar-se, Takuma Sano, Maras Kumbula i Toni Lato, i tres han estat les absències a l'entrenament d'avui, la resta tots disponibles. Recordem a més que per diumenge Jago va recuperar Antonio Sánchez després del partit de sanció, Antonio que també entrenava amb la resta de companys, un total de 22 futbolistes avui en aquest camp 2 de Somi Biloni. No sempre surten primer els porters i mitja hora, té una cosa així, 11:15, 11:20 ja han sortit els jugadors i el primer que han fet tenen exercici amb intensitat, amb pilota i bé, han estat avui aquests tres els protagonistes perquè no hi eren, bàsicament, i han demanat si s'exercitaven al gimnàs. Entenem que sí, que estan fent la feina que els hi correspon, específica, per cada una de les molèsties que tenen els tres, que són diferents. Per tant, bé, ja està, ja no descansaran fins dissabte inclòs, evidentment, s'entrenaran, recordant que el partit és aquí, a Palma, a Sant Moix, i diumenge, després del partit, que esperem que sigui sumant de tres, tornin a tenir un merescudíssim descans després de desitjant que així sigui, una nova victòria.
Toni, no recupera de moment, almenys en aquest principi de setmana, ni Kumbula, ni Asano, ni Toni Lato. Toni Lato és el darrer que va caure de la convocatòria de Sevilla per molèsties, però Kumbula i Asano, que sembla que aquestes lesions continuen.
Sí, volen ser prudents, a més, amb aquests jugadors, són lesions una mica complicades, i per tant, jo crec que més que res, el que és important és que se curin bé. Per tant, la plantilla suficientment ampla, no fa falta ara mateix forçar per cap d'aquests jugadors. Veurem amb Antoni Lato si pot arribar, no sé si en el partit del Llevant, però sí per la setmana que ve amb tres partits de Copa i també del Betis.
Clarament en tres partits seguits.
Hem de pensar també que el partit de Copa és possible que hi hagi moltes rotacions i que fins i tot jugadors com Olaizola o Sali, per exemple, no? O David López, que encara no els han pogut veure gaire en acció, vull dir, en el primer equip, més que res pràcticament en els entrenaments, i així que els puguem veure també jugar. Per tant, com hi haurà molta rotació, com dic, no farà falta tampoc haver de tenir tanta pressa per recuperar aquests jugadors, i més que res en vista, com dic, més a la setmana que ve. Jo penso que en el partit contra el Llevant, que ja ho van comentar i a la tertúlia, hi haurà dues o tres variacions respecte a l'alineació titular. Una d'elles, la de lateral esquerrà, que serà segurament Mojica, un esquerrà nato, un esquerrà realment com toca, vull dir, per aquesta posició. Per altra banda, Mateo Joseph, que després dels dos gols que va marcar pens que tindrà el premi de tornar a recuperar aquesta titularitat. Javi Llebrés podria ser, en aquest cas, el futbolista que cedís la titularitat a Mateo Jofre, i després l'altre jugador podria ser el mig del camp, si Pablo Torre, en aquest cas, pensa que pot gaudir de menys minuts, i Darder o Morlan és un dels dos, en aquest cas, sigui el futbolista que pugui descansar. Alerta a Morlanes també, que el varen haver de substituir l'altre dia a Sevilla.
Avui entrenava normal, Manu, sí que l'hem vist.
Sí, perquè tampoc tenia massa importància, tot aquest tema muscular a vegades tampoc tenen molta d'importància. N'hi ha que són més greus i altres no tant, no? Simplement és una mica de descans, de recuperació. En aquest cas, Morlanes, com dic, avui sí, com deia Marta, que ha estat present a l'entrenament, ha pogut fer feina normalitat.
Sí.
I també a vegades aquests futbolistes, quan acaba l'entrenament, també tenen massatges, també se cuiden, vull dir que es duen entre cotons, no?, perquè se pugui recuperar molt millor i no tinguin problemes.
Qui té una lesió important o una baixa important és el Llevant, Carlos Álvarez, que és un dels jugadors més destacats de Llevant. Se va lesionar en el partit de diumenge contra el Rayo, pateix un esquinç al turmell dret, i per tant sí que és està descartat contra el Mallorca.
Molt important aquesta, sí, és un futbolista titular, un futbolista a més que és qui pràcticament tenen dues pas de l'equip del Llevant, li han donat un poquet aquesta responsabilitat, i jo penso que han vist en el partit contra el Mallorca sí que és important, i Iago Barrasate ho tindrà en compte, no?, aquesta baixa. De tota forma, no te pot confiar, el Llevant necessita guanyar, necessita punts, perquè és vera que a casa no hi estan sortint bé les coses. Sí, a fora camp ha fet 7, és a dir, del poc punt que té, del 8 que té, és vera que la gran majoria els ha fet fora de casa. Per tant, a partir d'aquí, penso que Mallorca ha de sortir endollat, ha de sortir amb intensitat des del primer moment, a cercar gol, a cercar la porteria del Llevant, i a pensar que no serà un partit fàcil, és que no ho serà cap per Real Mallorca. És a dir, el Mallorca, crec jo, que va a mirar manco just també de plantilla en quant a qualitat, en quant a si lleves partit contra el Sevilla, aquesta victòria, aquests 15 minuts que van tenir d'encert, 15 minuts gloriosos, és a dir, tampoc el Mallorca ha demostrat res de l'altre món. Per tant, sí que el que sí se demana, i això és innegociable, és l'actitud, l'intensitat, sobretot, i ja veurem si el Mallorca pot combinar un poc més i pot trobar aquesta segona victòria consecutiva aquest diumenge.
I d'aquesta actualitat del Real Mallorca, en Sampas, que m'ho explicava aquest primer entrenament, i amb en Toni, que analitzen ja el pròxim partit de diumenge a les dues a Somoix contra el Llevant. I avui també ha hagut primer entrenament i segon dia de concentració de la selecció espanyola, amb tres mallorquines, Queta Coy, Mariona Quildentà i Lucía Corrales, que estan concentrades en la selecció. Ahir van fer el primer entrenament, avui, per tant, segon entrenament, amb la seleccionadora Sònia Bermúdez. És la primera concentració de na Sònia, ara que no hi va ser na Patri Guijarro, que està lesionada, sí que compta novament entre les mallorquines. I Marta, la novetat d'aquesta concentració és que es recupera Mapi León i Geni Hermoso.
Sí, troc que són bones notícies totes les que envolten aquesta primera convocatòria i aquest primer entrenament de na Sònia, llevant, evidentment, la lesió de na Patri, que se va lesionar amb el seu club, i ja ho sabien que no hi seria. Feia broma en aquest coi dijous en nosaltres de si la convocava o no, evidentment.
Estava clar.
Ja ho varen conèixer divendres que sí, en la bona notícia de na Lucía, i a mi me dona bones sensacions aquest nou cicle, per això mateix, per fet ja també de veure jugadores tan importants i de tanta qualitat i tan necessàries, i que faran de la selecció, si ja és la millor, encara més, jugadores com Mapi León o Geni Hermoso, i na Lucía, que ens il·lusiona molt, una mallorquina més en aquest combinat nacional, a veure si ja divendres poden treure un bon resultat a l'anada de la semifinal i deixar-ho pràcticament ja sentenciat i revalidar el títol arribant a la final i guanyant-lo.
Doncs juguen divendres a Màlaga, a la Rosaleda, a partir de semifinals de la Lliga de les Nacions contra Suècia. I Toni, avui a Champions, avui s'ha encetat la tercera jornada. El Barça rep l'Olympiacos a les 6:45 de l'hora baixa, prestat, i després a les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid, Arsenal, i a la mateixa hora també Villarreal, Manchester City. Pep Guardiola, que visitarà la Ceràmica.
Sí, serà... I a més, ha parlat molt bé Marcelino, també, de Pep Guardiola. Ha estat un dels qui s'ha fixat, no?, com a dels millors entrenadors, a més, del món, l'ha anomenat Marcelino García Toral. És que ho tindrà per ventura un poc més complicat és el propi Villarreal, no? Que ja li ha costat el darrers partits que ha disputat, el darrer que recordem també contra la Juve, Manchester City, un equip que lògicament li donarà problemes. Per altra banda, el Barça, en teoria, contra l'Olympiacos no hauria de tenir problemes. Fermín ha estat un dels protagonistes també, que ha sortit en roda de premsa, ha parlat una mica del Barça, ha parlat un poquet d'ell, estava a l'ordre lògicament del tècnic, i que era un dels futbolistes que en aquesta temporada, mero manco, pues, quan ha sortit ho ha fet bastant bé, i l'Atleti de Madrid jugarà en el camp ni més ni manco del líder de l'Arsenal, del líder de la Premier League. Per tant, Cholo Simeone ja ha comentat que el que han de fer és sortir amb intensitat que ja mos té acostumats els equips del Cholo Simeone, l'Atleti de Madrid, no donar pilota per perduda, i intentar cercar un bon resultat a un camp que serà molt difícil, l'Anfield.
Idò, avui jornada de Champions, avui hora baixa, és la 1:25, feim una pausa i tot d'una anam cap a Can Misses. Marta Sampar, moltes gràcies.
Adéu.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és esport. Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i 27 minuts, això és Esports 3, i connectam amb els exteriors de Can Misses amb en Víctor Sancho. Víctor, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Magda.
Posa'm-nos en context de quina és la situació a hores sí. d'ara, perquè ahir ja ho avançàvem, el futur de Paco Gémez era més fora que dins, però ara sí que crec que s'acosta aquest moment, no, Víctor?
Sí, sí. Ara podem dir, no tenim oficialitat encara, perquè el club no ha tret cap comunicació. Tampoc Paco Gémez ha volgut fer cap declaració als micròfons d'IB3, però podem dir que fa uns minuts l'hem gravat entrant a Can Misses. Sabem que era perquè li anaven a comunicar l'acomiadament a ell i al seu cos tècnic, als tres seus col·laboradors habituals. Ha sortit ràpidament fa uns 10 minuts d'aquí, de les instal·lacions de Can Misses. Encara continuen a dins la resta de col·laboradors. Ha marxat també, m'ha donat la mà directament, no ha volgut parlar, ha marxat amb el seu cotxe, i podem dir ja que Paco Gémez, la segona etapa de Paco Gémez al club, és història, a falta d'oficialitat. Marxava, ha entrat cabrejat, no ha dit ni hola ni adiós, sí que m'ha saludat a l'acomiadar-se, però també en la seva cara seriosa habitual. Els seus col·laboradors sí que han entrat amb un altre rictus, més relaxats, però bé, a Gémez segurament no li ha fet cap gràcia deixar el club, perquè ja deia a la darrera roda de premsa a Can Misses que ell volia estar molt de temps aquí, ho ha insistit diverses vegades, però bé, a falta de l'oficialitat, ha faltat l'oficialitat, doncs ja no està aquí a l'estat. Ara veiem que estan sortint els col·laboradors, han sortit per l'altra porta, veiem que porten coses, segurament perquè havien entrat per l'entrada principal a l'estadi de camises, han sortit per la secundària, segurament volien portar-se en certs personals, sí, veiem carregant al segon tècnic, a Juan Eslava Luna, que porta algunes coses, puja el cotxe ara mateix, també el preparador físic. Doncs aquesta és la imatge, tots de negre, també Paco Gémez ha arribat en camisa negra, es podrà veure després als serveis informatius d'IB3, els seus col·laboradors també en samarreta negra, vull dir, és el outfit que porten avui en el dia de l'adeu, el segon adeu d'aquí de les instal·lacions de Can Mises. El president no l'hem vist entrar, Amadeu Salvo, està dins les instal·lacions, jo de lluny l'he vist sobre la gespa, també anava de negre casualment, parlant amb el mòbil, així que dia negre, dia trist, perquè bé, hi ha que recordar, Magda, que Paco Gémez, quan va arribar primer a darrers del 2021, la temporada 2021-2022, la primera de l'Eivissa segona divisió, i després en aquesta segona etapa primera federació, era en principi l'entrenador més desitjat per l'afició blau-cel, i lamentablement crec que molta part de l'afició ha quedat una mica decepcionat, no?, amb el darrer tram del míster cordobès aquí a Can Mises.
Clar, Víctor, jo crec que molta gent ara mateix s'ha de demanar què ha passat, no?, perquè més enllà de resultats, la situació entre Paco Gémez i l'UD havia estat bona, tu ara ho posaves en evidència, no?, que com Paco Gémez era segurament l'entrenador més desitjat tant per Amadeu Salvo com per la gent de l'Eivissa, i aquesta relació haurà que va malament.
Sí, té pinta que sí. A veure, Paco Gémez no és una persona senzilla. Ell té el seu caràcter, a molts aficionats li escau bé aquesta personalitat que té, també relacionada amb la manera de jugar, que és molt ofensiva, no?, i que atrau segurament a més aficionats que no a altres, que li agrada una manera més defensiva. Però el dia... amb el míster de... ara ens saluda, ens diu adeu el preparador físico, Julio, també marxa el preparador porters, ara justament estan arrencant els cotxes, marxen d'aquí, diuen adeu, ja et dic, amb un ritus més relaxat. Sí, deia que la convivència en el dia a dia amb Paco Gémez no és la més senzilla del món, segurament, i al final això s'ha anat enturbiant, fixa't que són pocs mesos, no?, 11 mesos només, però bé, el club el va decidir renovar al final de temporada, després de caure el play-off davant l'Andorra, coneguent tot això, i a més ja coneixien en Gémez de l'experiència anterior i dels problemes que havia tingut amb alguns jugadors, ni més lluny, per exemple, amb l'actual director esportiu Javi Lara, també va tenir les seves, ho sabem, no?, quan va marxar en Javi Lara del club el dia del seu acomiadament en un partit de Lliga, doncs el dia que van fer el canvi per acomiadar-se, el míster el volia canviar al descans, bé, va haver-hi una polèmica envers això, no va bé, però bé, han convingut aquests mesos junts, però és cert que ara mateix la situació segurament no ha acabat bé. Segons l'entorn de Paco Gémez, Magda, ahir a la finalització de l'entrenament, perquè això ho hem sapigut ara fa una estona,
Ai, hem perdut ara aquesta comunicació. Víctor, sí.
Me sents ara?
Sí, ara sí, ara sí.
Ara sí, vale, sí, perdona. Doncs estava explicant que ahir a la finalització de l'entrenament, segons s'han pogut saber de l'entorn de Paco Gémez, va arribar un advocat del club amb un document d'acomiadament per una sèrie de motius. S'entén que seria un acomiadament procedent per part del club cap al cos tècnic amb una sèrie de justificacions per a aquest acomiadament. Segons expliquen des de l'entorn, aquest document ja l'ha pogut veure des del comitè d'entrenadors de la Federació Espanyola de Futbol i entenen que això no és un acomiadament procedent, segons sempre aquestes fonts, i seria un acomiadament improcedent. Bé, el cert és que avui el que ha passat a les oficines, que segurament Amadeu Salvo i els advocats del club directament ja la destitució a Paco Gémez i els seus col·laboradors, i ara estem a l'espera simplement del comunicat, però ja...
Tenim interferències amb aquesta comunicació en Camises amb Víctor Sancho, que mos acaba de confirmar aquesta destitució de Paco Gémez. Víctor, t'anam recuperant.
Sí, me sentiu ara mateix?
Sí, sí.
Doncs això, no?, que segurament no ha acabat bé, que avui directament ja el president li s'ha anunciat aquest acomiadament i ara estem a l'espera del comunicat oficial i del nom del nou entrenador, que bé, ja podem anar avançant que serà Miguel Álvarez, no?, l'exentrenador del Villarreal B fins a la temporada passada.
Idò, aquesta és l'actualitat des de Can Mises, una destitució que segurament ara ja en aquesta hora no era sorprenent, però sí que tot així quan s'ha desenvolupat aquesta darrera setmana entorn a l'UD i a Paco Gémez i a l'equip, sí que en el principi podia sorprendre, i en canvi avui sí que ja la teníem una mica tots més clara. En Víctor mos acaba d'explicar que Paco Gémez ja ha abandonat les instal·lacions de Can Mises, vestit de negre amb aquest rostre seriós, i també ho han fet els seus companys de staff. Víctor, idò, comença una nova etapa per l'Audé, que no m'ho sorprèn tampoc, perquè es veu que els entrenadors duren ben poquet, i en aquest cas Paco Gémez, qui se'n va, havia aconseguit ser entrenador amb més partits de la història del club.
Sí, 57, no? Havia superat ell mateix, quan li van demanar això a la premsa, va dir que... entrenadors aquí. Sí, i ara arribarà el 16, eren 15 amb ell en dues etapes, no? Així que són 16 en 10 anys, és una bona mitjana, no?
Déu-n'hi-do, sí. Idò, pendents de que el club faci oficial aquest acomiadament de Paco Gémez i que s'anunciï també qui serà el nou entrenador, que com apuntava en Víctor, sembla que serà set entrenador del Villarreal, Miguel Álvarez.
Sí, el timing serà una mitja hora, més o menys una hora, el comunicat oficial de destitució, potser ja per la tarda l'anunci del nou míster, que en principi serà Miguel Álvarez. Tenim informacions una mica contradictòries, ens deien que ja la nit ja havia arribat el tècnic andalús d'origen, però format a Catalunya i criat a Catalunya, el tècnic de Vilassar, Miguel Álvarez. Potser arriba aquesta nit, si no ha estat fa unes hores, i ja demà dirigiria el seu primer entrenament, també ens diuen, ens avancen que podria ser la presentació cap al migdia i la primera sessió a la tarda ja.
I pendents també d'aquesta possible arribada. Víctor, si hi ha res de nou, micròfons oberts des de Can Misses, però crec que a hores d'ara ja està tot ben clar. Hem viscut pràcticament en directe el final d'aquesta segona etapa de Paco Gémez a l'Audé. Víctor, moltes gràcies.
Abraçada, adeu.
Pràcticament 36 minuts que van de conèixer aquesta destitució de Paco Gémez, que no seguirà en aquesta segona etapa com a entrenador de l'OU d'Eivissa. Falta aquesta oficialitat per part del club, però Víctor Sancho, que era allà, ha vist com abandonava les instal·lacions. Toni, te sorprèn aquest final de Paco Gémez a Eivissa?
Me sorprèn una mica, també, no? Però el futbol, desgraciadament, no té memòria, i ho dic també per el pròxim convidat que... que ara ja m'ho escolta. I bé, sabem que Eivissa és complicat, és un club complicat, no? Han passat tant d'entrenadors ja per Can Misses, i Paco Gémez haurà fet història, també. Vull dir, no ho ha fet tan malament. Vull dir, les dues vegades que ha estat Paco Gémez. El que passa que són tan exigents i se pensen que un entrenador... fa màgia, no? Té una varita màgica i les victòries se guanyen perquè sí, tot és difícil i la primera arriba molt complicada també, i a més estem en el començament, però a vegades circumstàncies un poquet extraesportives també fan prendre decisions dràstiques com la d'en Paco Gémez.
Idò, l'Audé d'Eivissa, que ha destituït comiada Paco Gémez, i nosaltres avui precisament volem parlar del Porreres, que després del partit de diumenge també el club va destituir el que havia estat el seu entrenador en 700, i aquesta darrera etapa, que és en Miquel Soler, l'entrenador, com dèiem, de 700, després de 7 jornades a segona federació. La derrota de diumenge contra el Barbastro Porreres per 0-1 va ser, per tant, el darrer partit de Soler a la banqueta, i ja el poden saludar. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Demanar-te una mica com estàs, com ha estat, o com va ser la manera en què te comuniquen que no continuaràs, i com has viscut aquestes darreres hores.
Però bueno, vam estir que és mal de descriure. O sigui, tinc moltes emocions diferents, de ràbia, d'incredulitat, de moltes coses que és difícil d'explicar, perquè jo no duia 3 mesos a Porreres, duia 3 anys. Vaig a pas equip en descenso primer regional i està segona reg en 5 punts en la 7ª jornada, en 4 partits fora de camp contra el Barça i el Girona. Tots són difícils, però bueno, aquests són més difícils, i jo crec que en el futbol tot val, perquè és que estem en el futbol, però de vegades s'ha de tenir un poc de memòria, perquè per sort en el futbol no tot s'arregla en dobbers i en decisions dictatorials, i que són difícils d'explicar com és aquesta.
Miquel, creus, bon dia, creus que tot han estat per resultats o hi ha qualque cosa més aquí?
No, que va, jo no he tingut el recolzament que hauria de tenir des de que vam començar. Jo sempre he fet els fitxatges dels darrers 3 anys, els he fet jo i he gestionat tot i guany, i ho feia igualment, però en el final de mercat, el president i el director esportiu, que és un home d'allà, que coneix molt pocs jugadors, coneix molt poca gent, perquè és el que hi ha en els pobles, i pues, varen agafar-se el rient per ajudar-me, en teoria, pues, i ja aquí ja va canviar tot, i tu notes quan no... Tu has d'estar recolzat, Toni, quan tens un mal moment, o quan guanyes tothom, que és el que han tingut aquests darrers 3 anys en jo, aquests darrers 2 anys. M'estan guanyant, hem tingut, i ara pues, no és que sigui una situació tan crítica, perquè ja t'ho dic jo estic al Porrera i estic a la seva afició, i si jo som el problema, no tinc cap problema en donar una passa de vora pel club del meu poble, però no m'han deixat o no mos han deixat fer la feina fins en els temps que per això és futbol i ja sabem, bé, tu has contat ara d'Eivissa, que ja se sap d'això, sí que és nou, d'Eivissa passa per a Porreres, un equip que fa 50 anys que no, fa 4 anys, pues no estem en la mateixa situació, però no, els entrenadors no podem fer més que donar ràbia, perquè tu, com t'he dit antes, entrenes juvenils, entrenes el que sigui, però arribes a una categoria que somies entrenar, i t'ho guanyen, no t'ha duit el frare del poble, ni t'ha duit ni t'ha fitxat ningú, ho has guanyat pujant 2 ascensos seguits. O sigui, i almenys te mereixes un pot de pollo i un pot de moments de mostrar-te totes aquestes coses que t'han anat dient durant els 2 darrers anys. No és quan pulles, és quan estàs un poc malament, i això no ho ha tingut, i no fa falta sortir aquí i qualsevol tonteria o mentida per quedar bé, no? Això és el que ha hagut.
Vull pensar, però, que quan tu has fitxat tots aquests jugadors, o has anat a cercar aquests jugadors, perquè després el club es queda de fitxa, devia haver un pressupost, no? Un pressupost limitat, perquè, clar, si te posen tant de dobbers damunt la taula i t'hi diuen amb aquests dobbers has d'anar a cercar aquests jugadors, lògicament, com més dobbers hi hagi, més bons jugadors pot anar a cercar, però si hi ha un límit...
Claro, si nosaltres tenim el pressupost, i jo m'ha dat. O sigui, jo, quan... Tu mira quines coses. Si jo no hagués pujat, estaria en el Porreres tot l'any tercera. No és cap problema. M'entens? O sigui, ara el president hi ha aprovat això i li agrada i no vol perdre, i pensa que necessita un entrenador que pugui guanyar els partits. Nosaltres hem estat en el partit per guanyar, hem guanyat un partit, hem tingut un calendari molt fotut, 4 de fora, perquè, clar, si tu haguessis tingut 4 a teva, o si ha estat un calendari que no... I tot això, hem tret punts, i nosaltres ara anàvem en el camp del València, que és un equip que està amb nosaltres, i si guanyàvem o empatàvem i després guanyàvem aquí, sortíem del descens. O sigui, nosaltres no estem fora de sortir de la part. I damunt, duim 7 jornades, Toni, 7 jornades. Sí, la setmana passada estem matant en no sé quantes jornades dues Mallorca, però estem matant en el centrador del Mallorca.
En Arrasate.
I la propietat ben tranquil·la, i que si vestuari o que tot això, i mira, ha guanyat i ha guanyat Levant i està mirant cap... O sigui, el futbol has de tenir... És que saben de futbol, això és la diferència. De saber i aguantar i donar recolzament quan t'has de donar i treure de fora quan t'has de treure la gent de fora, perquè això tant és futbol i això no... No és evitable, o sigui, és inevitable, això. No. Però hi ha vegades de treure entrenadors i hi ha vegades... I ara tu me pots estimar, me pots odiar, però si tu agafes el que jo he fet en els jugadors i el que hem fet allà, i els jugadors que han estat en jo saben la feina que hi ha allà darrere, i el que hem aconseguit, jo crec que malament molis has de dir que això, si en el futbol l'entens un poc, és massa prest. Després podem dir que comanden els que posen els dobles. I este, no?
Per això, quan te varen destituir i jo te vaig telefonar i varen parlar, la primera pregunta que te vaig fer és... no pel tema resultat, te vaig dir... Miquel, què ha passat? T'has barallat amb el president?
No, però si no has barallat en el final, un president i un entrenador se barallen. Tots, hasta el del Madrid segur i el del Barça segur. Perquè no sempre estàs d'acord, però tu has de tenir la suficient sanfreda de veure les coses com són, igual que jo. Jo m'ho puc barallar perquè fa 8 setmanes que vaig guanyar precisament, me va dir de tot, perquè havia anul·lat un entreno, perquè havia donat un dia lliure, duent de 40 dies, 37 entrenant, i vaig donar un premi i perquè dones un entreno, i aquest, m'entens? I jo després... Pues en aquell moment m'emprenyen bé i mos discutim, però després és el meu president i ja està, m'entendria de tornar. Malament me caigui malament, però tu després has de mirar fredament lo que... I jo, perquè tenc el telèfon, o sigui, no, gent anònima, lo més gran que té porrer és la seva afició i una vegada més m'ho demostren en missatges, en gent que m'ha vengut a veure quan saben homes... I això és el que m'ho duré, però jo no tornaré a entrenar segurament en aquesta categoria. Això jo m'havia guanyat estar un poc més de temps, no te dic. Jo no tinc cap clau de quedar-me ni això de quedar-me sempre en el mateix club perquè he pujat, ni molt manco, però almenys jo crec que 7 partits i tu seient, com t'he dit antes, l'has de veure quan necessites els teus amics, que en teoria són els teus amics, que Montfon... me ploraven i me donaven i tot, i tu m'ho has dit aquí, que en aquell moment no necessites a ningú, tens 5.000. És en aquest moment que no hi havia ningú, m'entens? I això és el que passa, però bueno. Això és la vida de l'entrenador i ara, pues, els que passen més malament són la família i això, i pues, i anem hermós, i el món, per desgràcia, hi ha coses més greus que jo les he viscudes i no passarà, però és un cop molt gran perquè jo he lluitat per aconseguir això. I en aquesta edat està un poc més de temps.
Miquel, han passat només 7 jornades ja per acabar. Com valores aquestes primeres 7 jornades de l'equip? Perquè tu explicaves, no? És veure que se troben posicions de descens, heu sumat 5 punts, estàvem empatats en aquest cas amb la Societat Esportiva Eivissa, 3 punts del Terrassa, que ja estaria fora del descens, i heu aconseguit aquella primera victòria a Porreres que record que va ser molt, molt guapa.
Bueno, l'equip, tu compta que han tingut aquest calendari que t'he dit, i no tot d'un 5 punts, i has perdut, sí, has perdut bé, 2-0, molt van fer gol en el Barça, en el 91, i després, en el minut a Eivissa, nosaltres en el 93 guanyàvem i vam empatar. O sigui, aquests 3 punts, mira tot on estigui. I tots els partits els has disputat. Nosaltres, el diumenge, que li pot demanar en Toni Tereiza, que era en el camp, o sigui, vam fer un molt bon partit, i vam perdre el partit perquè vam fer un fallo, perquè el que tu has dit, els pressupostos són per algo, i el pressupost no és que tinguis, és que tens jugadors amb molt més experiència i molt més i no fan segons quines coses, m'entens? I nosaltres això ho hem de suplir i necessitàvem temps, però el temps no l'hem tingut. Jo perquè l'entrenador que vengui ara tingui més temps que el que he tingut jo per intentar salvar la categoria, perquè la categoria no se salva la jornada 7, se salva la jornada 36. O sigui, això és després tu tens un trellat i vas últim o el que sigui, ja està, però com t'he dit, el Porrera és el millor i aprofita que estic, l'afició és increïble, se mereixen els jugadors que ha tingut durant els darrers 3 anys, des 4 anys que han estat els verdaders protagonistes d'aquesta gesta, o sigui, han hagut d'aguantar coses que ells només saben el que han hagut i saben de qui xar. I realment són els que ens han duit en aquesta posició privilegiada que són ells. I jo, el poble de Porreres, és el meu poble i m'agradaria... I he estat entrenant allà encantat, però és molt difícil de digerir. O sigui, tot això.
Miquel, molt sap greu aquesta situació. Desitjant que pugui tornar-te a veure entrenar aviat, sigui en aquesta categoria on t'hem vist aquestes 7 jornades, on vulguis o puguis. Miquel Soler, moltes gràcies per atendre'ns.
Vinga, gràcies, una ferrada.
Una ferrada, adéu.
Per cert, que el nou entrenador del Porrera serà Jaume Mut, que s'estrenarà a la banqueta aquest cap de setmana ja contra el València B, i l'Audi Eivissa, que acaba de fer oficial el que vos hem explicat fa uns minuts, que l'Audi Eivissa i Paco Gémez han arribat a un acord per la finalització del contracte del tenis. Per tant, ara sí, ja és oficial que Paco Gémez acaba aquesta segona etapa com a entrenador de l'Audi Eivissa. 1:49.
A IP3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Esports 3. Divendres, Ràdio Es, actualitat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha de ver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. A IB3 Ràdio, Esports 3.
Minuts canviant totalment de disciplina i de dinàmica, perquè aquest cap de setmana, els dies 25 i 26 d'octubre, Calvià serà l'epicentre del CrossFit a Mallorca, a l'illa, amb la celebració ja de la 5a edició del Rock a Throwdown, que enguany reuneix 400 esportistes locals i se consolida, això ho podem dir així, com un dels esdeveniments, com una de les grans cites fitness que tenim aquí a Mallorca. Per parlar-ne ens visita Carlos Llebrés, que és un dels socis i també part de la direcció esportiva d'aquest esdeveniment. Carlos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns, per haver vengut, a més, presencialment en els estudis a pot dies d'aquest esdeveniment, que entenc que deveu estar a tope ja preparant els darrers detalls.
Sí, així és. Ara, just aquesta setmana, ja estem iniciant tots els preparatius previs, tot el que és la logística, el trellat de tot el material, dels contenedors que han de moure, i ja en els nervis previs típics d'una organització, d'un esdeveniment d'aquest tamany, no?
Clar, feia una mica avui de repàs dels esdeveniments, així com han crescut, no? 400 o més de 400 esportistes reunireu ja en aquesta 5a edició. Això va començar, si no m'equivoco, en el 2018 amb una primera edició, i el creixement ha estat brutal.
Així és. Nosaltres varen començar volent oferir un espai on atletes de diferents centres poguessin retar-se entre ells, no? I es va acabar tenir una acollida molt bona i han tingut una recepció extraordinària per part de l'afició i inclús del públic que ve cada edició. I nosaltres encantats. Es va que ens dona molta força perquè és un un esforç important que han de fer i res, sempre tot el que sigui per animar-los i per promoure l'esport mos tindran allà.
Recordes les primeres vegades que venies que te demanàvem encara una mica que eres crossfit, que mos expliquessis? No, crec que ara mateix tothom té molta consciència de que és crossfit, moltíssima gent el practica, si no el practiques saps exactament quins exercicis se practiquen, per tant, coneixent la disciplina, però expliquem-nos com funciona aquesta competició, quin és el format d'aquest cap de setmana.
Vale, aquesta edició són equips de tres persones. En aquesta edició sí que inclouem la categoria femenina. Per primera vegada dins la nostra competició hi haurà equips on tots els components seran dones, i que és una demanda que teníem des de fa ja un període d'edicions, i hem aconseguit ja congregar pues, un número important de voluntàries, no?, per retar-se entre elles, i crec que serà un dels incentius importants que tindrem.
Clar, el format de com funciona, és a dir, hi ha un jurat, hi ha una
Exacte.
Sèrie d'activitats...
Així és, hi ha una sèrie de awards, que és com s'anomen, i que són aquestes proves que solen durar una sèrie de, pues, de minuts. I són 8 pistes que muntam en aquesta edició, i tot com pots per 3 atletes a cada equip. I res, aniran passant les diferents proves fins als que tinguin més sort, per dir-ho de qualque manera, arribin a la final i veurem allà un bon espectacle, segur.
Clar, són 400 esportistes, són molts. Crec que les primeres vegades eren uns 90, no? No arribaven a 100. El creixement ha estat any a any. Fa mig any, en el mes de maig, ja vareu fer una competició similar a Muro, que és una mica el precedent, no?, de la que tindrem ara aquí al Vià.
Exacte, així és. També nosaltres ara, de cara a l'edició de Calvià, comptarem ja també amb uns equips de jutges ja professionals. Anteriorment sempre les formaven nosaltres, en aquest cas ja comptàvem amb empreses externes per una imparcialitat ja absoluta, no? I res, desitjant ja que arribis moment, veure tots els atletes sofrir però passar-ho bé i a veure com acaba.
Avui veia que clar, venen en representació de, no sé si són més de 10 botses, no?, de tot Mallorca. També és una manera de fer equip, no?, entre tots aquests gimnasos, tots aquests boxes de Raut de Silla, que setmanalment tenen a moltíssima gent que ho practica i que després hi ha una competició, com la gent que entrena un esport, no?, com el bàsquet.
Exacte.
I que després se reuneixen per jugar partits.
De fet, va ser la nostra filosofia inicial i el nostre incentiu és juntar gent de diferents boxes, de diferents gimnasos on practicassin aquesta disciplina, i juntar-los tots un cap de setmana, a part de fomentar l'esport, que la gent se conegui, que perdin aquesta por que tenim a vegades, no?, de tu entrenes una banda, jo entreno una altra, aquí hi ha més professionals, perquè és veritat que tenim centres a Mallorca amb un nivell molt alt, a nivell de CrossFit internacional, i pues, nosaltres oferir aquest espai on també la gent que està començant es pugui veure colzo en colzo en gent molt, molt bona.
Clar, hem d'entendre que la gent que participarà en aquesta competició està molt preparada o hi ha diferents nivells?
Tenim de tot. És a dir, nosaltres, una vegada més, tenim les tres categories. Escalat, que seria la categoria base, on la gent encara que la primera vegada o que no domina tots els moviments que inclouen el crossfit o l'entreno funcional, ho puguin fer de manera perfecta, no? Després tenim l'intermig, i després tenim la categoria RX, que vendria a ser la primera divisió, perquè mos entenguem.
Però des de la primera divisió també els veurem aquest cap de setmana.
Així
seran
és.
Segurament un dels atractius, no?, veure competir aquesta gent. Crec que per apuntar-se ja no hi ha temps, però si la gent vol venir a veure aquests dies de competició, crec que hi ha entrades, no?
Exacte, les poden comprar o els mateixos dies de l'esdeveniment o a través de la pàgina web que tenim, de rockathrowdown.com, i estan totalment convidats. Gràcies a l'Ajuntament de Calvià i la Fundació Calvià 365 ens han oferit uns espais on també tindrem diferents food trucks i podran gaudir de diferents tipus d'alimentació, no només de les nostres famoses smash burger que anem moguent sempre
que també.
Per tot, i segur que tindran uns espais molt còmodos i disfrutaran moltíssim de l'esdeveniment.
A hores d'ara està tot a punt, és a dir, vols que organitzau, clar, falten 3 dies perquè tot això se posi en marxa més o menys, no? Entenc que ara deu ser un dies de no sé si han de venir a recollir dorsals, si heu de començar a deixar llestos. Quina és la logística, no, des qui ho organitzau aquests darrers dies?
Demà, per exemple, tenim la recollida de dorsals, això és per als atletes que estan inscrits, que aquesta recollida se fa a la tenda de Tribe, que tenim en el polígono de Son Rossinyol, que han estat un dels nostres partners des dels inicis, un dels nostres més fidels, i en els que estem eternament agraïts. I allà podran tenir la recollida tant des de matí com sobre baixa, la recollida dels dorsals.
Idò, jo, Toni, tenc aquí en Toni Fuster, que amb ell normalment parlam més de futbol, però què te sembla?
És la febre, això del CrossFit, també. Sí, han guanyat 400 soldats més.
Exacte, així és.
I jo ho comprava un poquet en l'esport com el pàdel, no? En aquell moment també la febre que hi havia per aquest esport, i ara dins el món de l'atletisme, el CrossFit, jo simplement donat-te l'enhorabona, no? I ara n'hi ha 400, però ben segur que aquesta febre se contagia, no? I aviat seran molt més.
Esperen que sí, es veu que s'ha establert com una disciplina ja.
Es duu, perquè jo vaig provar una vegada i me vaig quedar a la meitat, vull dir.
Exacte, es requereix un poquet de persistència, no?
Has d'estar un poquet preparat, també.
Exacte.
I un esforç diari de preparació. Carlos Llebrés, un dels socis de l'organització i de la part esportiva, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest campionat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres una vegada més i res, mos ho veiem el cap de setmana.
Vaja, i tothom aquest cap de setmana que el via en aquesta competició de CrossFit que se torna a celebrar i, com dèiem amb en Toni, que està creixent exponencialment a més de 400 participants. Toni, tu i jo mos haurem de poder entrenar abans de participar.
Haurem de poder en forma. Si no, mal assunto.
Va, vos deixem ens informatiu migdia. Tornem demà. Sí. Adéu.
Són les 2.